Benvinguts a l'Internauta.
Minibat és una empresa especialitzada en el desenvolupament de dispositius per facilitar l'accés a la càrrega. Entre els seus productes destaca el que va ser el primer carregador del món invisible i sense fils per mòbils. Aquest giny els va permetre deixar de ser una startup per passar a formar part d'una empresa líder en el sector. Avui parlem amb Jordi Giberga, fundador de Minibat i actual director de desenvolupament i I+D de Cap Esport.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Suposo que tots els oients i espectadors estaran d'acord en que si tots tenim un somni relacionat amb la tecnologia és que les bateries es carreguen soles. Això de buscar el cable, trobar el cable adequat, en cases en les que tenim aparells de tot tipus, cadascuna té un cable diferent, no hi ha manera d'aclarir-se qui s'ha emportat el cable de l'habitació, qui té el cable de la cuina. Si algun dia algú inventa o comercialitza o fa possible o aconsegueix que puguem carregar els aparells d'una forma diferent, doncs això evidentment serà un salt endavant monumental, que és precisament el que han fet, o han començat a fer, els nostres convidats d'avui. El nostre convidat d'avui, el Jordi Giberga. Jordi, benvingut.
Hola, bona tarda.
Jordi és director de desenvolupament de Cap Esports, que és la propietària de Minibat, que era la start-up que hi va començar i que va fer molt de soroll l'any passat al Mobile, quan vau presentar precisament això que deia, el somni, no? Una manera de carregar el mòbil sense haver-se de barallar sobre qui té el cap. Bueno, ara ens barallarem sobre qui té la pastilla, però és diferent. Exactament què és el que vosaltres heu fet?
No, nosaltres el que vam desenvolupar van ser diferents dispositius per facilitar l'accés a la càrrega. Minibat doncs, es dedica al desenvolupament de productes que facilitin aquest accés. Vam començar fa uns anys amb uns carregadors de bateria molt petitons, que també permetien arrencar el cotxe en cas de quedar-se en pana. I vam continuar amb altres dispositius, en aquest cas doncs, els de càrrega inalàmbrica, que és una tecnologia, un estàndard que està trucant a la porta, que de fet hi ha alguns bastants telèfons que ja ho incorporen. I nosaltres vam mirar sobre aquesta tecnologia, mirar de treballar-hi, de millorar-la, i buscar-li diferents aplicacions per tal de poder posar carregadors o poder tenir carregadors d'aquest tipus instal·lats a tot arreu i no tenir que estar pendent doncs d'això que deies,
del,
no?
Cable.
Del cable, on t'he deixat el cable, si aquest connector és el meu o és un altre. Aquesta càrrega, aquesta tecnologia el que permet és carregar sense cap tipus de cablejat ni de connexió i d'alguna manera pues, estandaritza molt o facilita molt l'accés.
Puc fer-te una pregunta d'ignorant total? Com pot ser que la corrent elèctrica sigui inalàmbrica?
Bueno, és per inducció. Hi ha una bobina en el carregador, una bobina de coure, que emet la font d'energia, i en el telèfon, en el dispositiu receptor, que ara doncs, bàsicament està centrat en telèfons, però anirà a altres tipus de dispositius de més voltatges, inclús electrodomèstics o cotxes, o doncs, en el receptor hi ha una altra bobina i entre elles doncs, es comuniquen. A dia d'avui la distància és molt petita, la distància de transmissió és molt petita, poden estar separades, però per centímetre. Nosaltres precisament doncs, el que hem fet ha sigut treballar sobre aquests ratis, mirar d'optimitzar o de millorar aquests ratis, la distància de càrrega, mirar de fer-la una miqueta més àmplia, a pesar que està limitada i no pots anar a buscar grans distàncies, però sí que a base de treballar amb diferents corones o diferents components hem guanyat algun mil·límetre que dins d'aquest tipus de càrrega doncs, ja són grans millores.
Això estem parlant, vosaltres el que feu és com una espècie de cilindre, de disc,
sí,
no?
Sí.
Un disc pla, entenc.
Sí.
que el deixes sobre la taula o el deixes on tu vulguis, poses el mòbil a damunt
sí.
I carrega.
Exacte, això,
ah,
això...
Si el mòbil accepta aquesta
correcte.
Tecnologia.
Nosaltres el que fem, Minibat proposa tot un ventall de productes per tal de poder disfrutar d'aquesta càrrega o poder utilitzar aquesta càrrega des de qualsevol moment, des d'ara mateix, independentment de si el telèfon o el dispositiu que tens ja incorpora la bobina receptora de fàbrica, diguéssim. Uh-huh. Hi ha molts telèfons, com et deia, doncs ara ha sortit el Samsung LS8, que és receptor inductiu, però el 7 ja ho era i el 6 també. Aleshores, en aquests telèfons en concret no els hi faria falta de cap accessori per carregar-los amb un dels nostres carregadors. Però sí que tenim una línia de fundes i accessoris per aquells que no tinguin el telèfon amb càrrega inductiva, poder-los adaptar.
Com funciona això? O sigui, jo, per exemple, tinc un telèfon que no té càrrega inductiva,
sí.
Puc comprar una funda?
Pots comprar una funda o una targeta que es connecta, que fa de receptor. No, uh-huh. Allò el que fa és rebre, és una bobina, una funda que per dintre incorpora una bobina, que és la que rep la càrrega inductiva. I per altra banda, tenim tota la línia de carregadors, que això sí que són doncs, diferents formats, n'hi ha alguns que són per instal·lació invisible, que permeten anar per sota la superfície, i doncs les bobines normalment són cilíndriques, i els carregadors, doncs, els que són d'instal·lació mobiliari, sí que són en forma cilíndrica, de 60 mil·límetres o de 80 mil·límetres, que és el forat estàndard de passar cables de taules d'oficina, mm-hmm. Per tant els hem fet amb aquests diàmetres per tal de poder-los quadrar o col·locar en aquell forat si és que ja el tens, o de forma invisible per sota la taula, si no n'hi hagués cap, doncs insertar-lo dintre del moble.
Això vol dir que tu pots posar un carregador d'aquest sota la taula i deixar el mòbil sobre la taula i que es carregui?
Exacte, a la taula només s'informa del punt on està el carregador amb un adhesiu on diu que és allà on pots posar el telèfon i es posarà a carregar, no hi ha cap altre element. El carregador està per sota, però sí que a una distància no molt gran de la superfície. És això que et deia, de que hem treballat per poder-lo amagar. De fet, nosaltres doncs, tenim la patent de la càrrega inalàmbrica, I és doncs, un dispositiu que s'integra d'una forma doncs, força senzilla i que emet o transmet uns quants mil·límetres més un d'altre. Si el carregador està sobre la taula o el tenim a la mà, posa el telèfon i per la llei de la gravetat hi ha contacte i no necessites una distància. Però quan el volem amagar, doncs, va ser aquí on vam tenir que mirar de, precisament el rati aquest de la distància millorar-lo.
M'imagino que tots els que ens estan veient o escoltant deuen estar pensant, i jo per què no tinc això? Com es pot aconseguir aquest producte?
Bueno, nosaltres el tenim disponible a diferents botigues d'electrònica de consum, també a la nostra pàgina web, a minibat.com, doncs allà es poden adquirir tant els carregadors com els receptors per aquell que no tingui un telèfon que sigui de... Sempre parlem de telèfons, però carreguen tot tipus de dispositius a 5 i a 9 volts. Els telèfons són a 5, per tant, els telèfons... aquests carregadors són aptes per telèfons, però també una càmera de fotos o qualsevol producte electrònica de consum d'avui en dia van a 5 volts. Generalitza amb el telèfon perquè és el que necessites carregar més a diari o més habitualment, no? Però seria per carregar tot tipus de dispositius a 5 i a 9. Llavors, ja et deia, tant botigues d'electrònica de consum com pàgina web pròpia o...
A la pàgina web, per cert, si algú està allà teclejant l'adreça, és minibat amb B alta i dos T's.
Acabat amb dos T's.
Que això de les adreces a vegades té truc. Sí. B alta i minibat amb B alta i dos T's.
Exacte.
És on trobareu tot això. I això es pot, per tant, comprar, adquirir, tenir-ho
sí,
a casa,
sí,
funciona?
Sí, això avui mateix doncs, pots comprar-ho i llançar el cable.
De quins preus estem parlant?
Els carregadors Depèn, els carregadors van des de 29 euros per a venda al públic, el més senzill, diguéssim, fins als 79, uns que incorporen bateria, doncs, que serveixen, fan també les funcions de bateria auxiliar, exacte. Aleshores, entre aquests dos preus hi ha un ventall de diferents productes que en funció de les prestacions, perdó, les prestacions del carregador, doncs estan més a prop dels 29 o dels 79, no, diguéssim. Aquí hi ha també, a part de la distància, que és un rati a millorar, hi ha també la superfície de càrrega. Aquests carregadors treballen en vertical, és a dir, el telèfon ha d'estar just a sota o just a sobre del carregador. La corona ha d'estar en perpendicular.
Què és la corona?
La corona és el receptor, o sigui, la bobina que hi ha en el carregador i en el telèfon, o en el receptor, que és el que, per on passa l'energia, han d'estar en perpendicular. Llavors, n'hi ha uns que tenen més corones, hi ha carregadors que tenen més corones, per tant, l'àrea és una miqueta més àmplia. Després n'hi ha altres també que tenen sistema de càrrega ràpida, que permet que el telèfon no perdi... Exacte, es pugui carregar inclús una miqueta més.
Aquesta és una pregunta que et volia fer. Carrega a la mateixa velocitat?
No.
Val.
Per norma general, no. Perden un 20, un 30% d'eficàcia, és a dir...
Respecte al cable.
Respecte al cable. Sempre i quan no sigui fast charge, que és una tecnologia que nosaltres doncs, adoptem en alguns productes, que aleshores és una miqueta més ràpid que el cable. Els de mobiliari, per exemple, aquests que dèiem d'instal·lar sota la taula, aquests incorporen totes les prestacions. Doncs estan fast charge per carregar més ràpid, les corones són unes que permeten transmetre més distància, no només són per 5 volts, que serien els telèfons mòbils, sinó també són a 9. A dia d'avui a 9 no hi ha cap receptor o cap dispositiu que permeti la càrrega inalàmbrica, però bueno, ja estan preparats per quan més endavant una tablet o un ordenador o altres dispositius vagin a 9, allò serà un punt de càrrega també per aquell dispositiu.
N'hi ha una pregunta que és bastant inevitable de fer, i suposa que deu fer ràbia quan te la fan, però ja ho entenc. I per què això, estic pensant, Apple, IKEA, no ho adapten? On està el problema?
IKEA sí que ja ho adapta, ja ho utilitza. Apple tot apunta a que l'iPhone 8 doncs, ja ho serà, i cada cop es va sumant més gent a la fabricació i comercialització d'aquest producte. Sempre hi ha interessos, per exemple, en el cas d'Apple, jo estic segur que dins del comitè doncs, ells estan valorant, o jo ho deuen haver decidit perquè el telèfon ja està en producció, però aquí deixen de facturar o de perdre el monopoli que tenien amb el seu connector, que és el Lightning, que també és una línia de negoci dels accessoris. Clar, si ara no hi ha connector i és un connector estàndard, perquè no existeix, tots els accessoris de càrrega tenen ells i que per nassos has de comprar, si vols un segon carregador o si vols deixaran de vendre-ho. O sigui, es facilita la càrrega al client o es millora el producte tecnològicament, però també amb ells els hi suposarà
una pèrdua
d'ingressos en la seva línia d'accessoris de càrrega, no diguéssim. Aleshores, bueno, ells de moment han sigut els últims en apuntar-se, però sembla que els propers ja ho seran.
Però això també és interessant per la miniaturització, per així ho diré, dels mòbils, no? És a dir, cada vegada més els mòbils són més petits, més prims. Ara es parla ja dels mòbils que volen ser flexibles. Com menys complicacions d'entrades i eixides tinguin, més fàcil és, perquè cada... aparentment només enxufes allò, però allò a dins té una maquinària que...
Sí, hi ha una part de components que es redueix. El que passa que sí que és veritat que els components inductius, els components necessaris per rebre la càrrega inalàmbrica, podria dir que ocupen més espai dins de la maquinària d'un telèfon que el propi connector, l'entrada d'un Lightning o un connector micro USB o això és una bobina doncs d'uns 50 mil·límetres de diàmetre amb els connectors també necessaris.
Mm. Jordi, una curiositat que tinc. Vosaltres sou de Montmeló, em sembla?
Sí.
Com s'ha tocat un dia això? Què passa que un dia dius, doncs ara inventaré això, o ara...
No, a veure, nosaltres inventar la tecnologia no l'hem inventat nosaltres. Nosaltres
l'aplicació.
Exacte, nosaltres el que hem fet ha estat detectar una tecnologia i volcar-nos sobre aquest estàndard, és a dir, treballar-hi i buscar-hi diferents aplicacions, mirar d'optimitzar els ratis que deia de transmissió i posar tots els nostres esforços en aquesta tecnologia, tant en productes, en creant aquest ecosistema que et permeti accedir a la tecnologia d'una forma ràpida, amb receptors, carregadors, amb totes les solucions necessàries, però partint de que la tecnologia és un estàndard que bé, doncs, farà cosa de 2 anys o 3, jo vaig detectar amb una fira a Hong Kong, vaig interessar per aquell tipus de tecnologia, en aquell moment no hi havia mòbils que encara que la portessin, de fet hi havia 2 o 3 estàndards que estaven allò lluitant a veure quin es posicionava com el referent, com quan antigament hi havia el Beta i el VHS, que al final doncs un va quedar...
Això ja s'ha resolt.
Això ja s'ha resolt. L'estàndard amb el que es treballa és un que es diu QI, ens vam fer membres de l'associació que agrupa tots els fabricants de productes basats en QI, i vam treballar per mirar de posar un granet de sorra sobre aquest estàndard. Però l'estàndard, diguéssim, el que és la tecnologia en si, doncs això, no? Ara, arrel de visitar fabricants i congressos per altres carregadors de bateries amb els que vam començar, doncs vaig trobar interessant aquest tipus de càrrega i vaig creure doncs, oportú començar a explorar o a caminar o a desenvolupar els productes. Els productes, per un cantó, vam mirar d'optimitzar els ratis i per l'altre doncs, els vam dissenyar, tot el que és el disseny industrial del producte, que ara precisament ens han donat algun premi de disseny. Això ho va fer doncs, una empresa d'aquí de Barcelona, Ànima, amb qui doncs, vam contactar i ells ens van fer tot el que és el disseny industrial per després poder fer els motllos i poder tenir el producte al carrer.
Què passa, Jordi? Que tu vas a Hong Kong, veus això, segurament a casa tens el problema de no trobar el cable, de que te l'han furtat, de que no sé què, i per tant dius, caram, això segur que funciona. Però clar, n'hi ha un salt important que és dir, ara me la jugue, no? Ara monto una empresa, ara he de buscar un finançament, has de comptar un temps en el qual no tindràs ingressos perquè tot el que estàs fent és desenvolupar. Mira, aquest punt de risc, com et naix? Com, per què? Com, de quina manera?
Bueno, l'empresa ja va començar amb els arrencadors o els carregadors de bateria més centrats en automoció, diguéssim, que això ens donava ja una venta i un pulmó per anar podent explorar nous camins i bé, sí, es podia haver descartat o centrat en la línia de negoci, diguéssim, inicial, però vaig voler doncs avançar una mica més i buscar altres dispositius que facilitessin l'accés a la càrrega. Al final, doncs, nosaltres tant les diferents línies de productes que tenim, el producte es desenvolupa en base a com podem fer o què podem fer o quin carregador podem fer per estalviar temps o reduir neguits o buscar alguna solució que permeti doncs, això, no? millorar la vida de l'usuari en el moment que ha de carregar la bateria, perquè la bateria, a pesar de que hi ha nous materials que permeten que es carregui més ràpid, que duri més temps, en qualsevol cas s'ha de carregar en algun moment. O sigui, potser durarà 24 hores o 48 hores, però en algun moment l'hauràs de carregar. Llavors, nosaltres és aquest moment de càrrega que mirem de millorar-lo.
I què és el més difícil quan et planteges? Dir, bueno, jo ara torno de Hong Kong, he vist això, tinc una empresa que fa bateries pels cotxes, però puc inventar-me això. Què és el més complicat? Trobar la informació, imaginar el producte, perquè clar, aquí fem una cosa que no està prevista, que és jo deixo sobre la taula el mòbil i es carrega. Això no està previst, no està en el mapa del que fem cada dia. No? Què costa més? Inventar l'ús, prendre la decisió del risc, trobar la tecnologia. On estan les dificultats més grans per una
startup? La decisió doncs, és la més difícil, és la de prendre el risc i sobretot en aquest tipus de productes que d'alguna manera vas una mica avançat no a la tecnologia, però sí que en el mercat. Vull dir, nosaltres vam començar a desenvolupar la carga inalàmbrica fa 2 anys i ara comença a ser coneguda, però clar, et tires amb un projecte on ja saps que no serà allò que diuen llegar i besar el santo. Hem tingut que fer també doncs, molta evangelització de la tecnologia, de que això existeix, de que està disponible, de com funciona, perquè és millor perquè creiem que amb altres productes, doncs tu si vols posar-te a fabricar jaquetes, doncs bueno, saps que hi ha un mercat, que el mercat doncs, té
la dimensió X.
I et pots marcar com un objectiu doncs, anar a buscar una quota de mercat o anar a buscar un client o anar a buscar un d'això perquè el teu producte serà diferent, més econòmic o el que sigui. No? Aquí el repte era dir, bueno, ens tirem a la piscina amb una tecnologia que en aquell moment doncs, jo vaig apostar o vaig decidir que visualitzava que aniria per aquí, però sense cap certesa de que realment fos així.
I la reacció de la gent quan els ho expliques? Perquè clar, deu haver gent, molta, que deu pensar això és màgic, és fantàstic, però deu haver molta gent que deu pensar on està el truco, no? Aquí,
sí, no, realment és com màgia. De fet, nosaltres quan ho vam presentar en el mobile,
vau tindre un èxit espectacular.
I en l'estant, en lloc de tenir una hostesa, teníem un Mac, un carregador, doncs, això, no? Perquè realment, doncs, quan veus que ho poses el carregador sobre el telèfon
el
dispositiu electrònic sobre el carregador i que es posa a carregar sense,
doncs, sense cap cable que
impressiona, el connecti. Sí, la gent, quan ho veu, li encanta.
El pas següent, però, és la comercialització, etcètera. Per això, per exemple, vosaltres ara heu entrat o us ha adquirit una empresa amb més volum. Sempre es diu, sense les startups no n'hi ha futur, perquè són les que trenquen el mercat, són les disruptives, però n'hi ha un punt que es necessita múscul, molt de múscul, no?
Clar, per competir a nivell recursos global. I la veritat és que nosaltres doncs, anàvem avançant i anàvem avançant bé, però per tal d'arribar on volem arribar, doncs ens necessitàvem més força, més equip, més recursos per poder tirar endavant. I va ser quan ens vam posar d'acord amb Cap Esport, que és una empresa també de Montmeló, especialitzada i líder en la distribució de productes d'electrònica, que ells, doncs, ens donen tots els recursos i addicionalment comercialitzen el producte en els canals i en els clients en els quals doncs, ja estan habituats.
Però si encara n'hi haurà el Montmeló Valley, el pas que... A veure si encara n'hi haurà el Montmeló Valley.
Poder sí, que... en el moment hi ha el circuit, això sap.
Com ara deies, per arribar on volem arribar, on voleu arribar?
Bueno, és a dir, quin és el teu... Treballem per ser el referent amb solucions de càrrega. No tenim un objectiu econòmic, però sí que posicionar Minibat en quant a sistemes de càrrega de tot tipus de dispositius. Ara estem desenvolupant una línia de càrrega, una red de càrrega en diferents ciutats, és a dir, punts de càrrega que tu pots anar pel carrer voltant i si tens necessitat de carregar el teu mòbil, localitzar amb una app que ja està disponible.
Com es diu aquesta app?
Minibat.
Minibat, a la vostra pròpia.
Sí, sí, sí. És una aplicació on tu doncs, ara mateix surts al carrer i busques quin establiment té un punt de càrrega Minibat. Allà doncs, saps que podràs anar a fer un cafè, per exemple, si és un restaurant, o hi ha restaurants, hi ha perruqueries, hi haurà biblioteques, estem desenvolupant aquesta red per tal de que l'usuari pugui tenir accés a la càrrega en qualsevol moment, estigui a casa seva o estigui a qualsevol lloc. No? Doncs des de l'app t'informa del restaurant o del bar que tens més proper on hi trobarà servei de càrrega Minibat i allà podràs carregar, pots carregar el telèfon. I avui a Barcelona hi ha uns 150 restaurants o bars o establiments, vaja, que ja ho tenen i doncs, bueno, això és una altra
que al final també activitat. És una forma de publicitar la vostra existència, no? Perquè clar, quan algú se ho troba en un bar,
sí,
diu, això ho vull a casa.
D'alguna manera, doncs, aquí doncs, hi ha un intercanvi de beneficis per part del propietari de l'establiment o el restaurador, doncs ell dona un servei i un valor afegit en el seu establiment, com quan antigament doncs, el wifi, la gent anava
buscant
wifi per tot arreu, ara ja dones per fet que en la majoria de llocs n'hi ha, doncs bé, la càrrega és un altre servei, a dia d'avui doncs, el 80% de la gent al migdia ja està amb la bateria
a mig gas
o que ja l'ha de carregar i bueno, és mirar de facilitar la recàrrega.
Hi ha un debat sempre en tot això, ja sé que és un debat molt complicat, que és aquest de les ones i el perill per la salut, tot això. Mm. En el vostre cas estem parlant d'un moviment molt petit, no?
Sí.
De molt poc, o sigui, no, és molt difícil que això afecti res, o què?
Afectar no afecta, de fet, doncs és una més de les tantes que hi ha. Microones emet molt més que qualsevol dispositiu de càrrega. El que sí que és cert és que la tecnologia permet anar a distàncies molt superiors i la dificultat està en que aquestes distàncies sí que afecten i no estan homologades. A dia d'avui la càrrega per inducció amb l'estàndard QI, que és amb el que treballem nosaltres i diferents fabricants, no afecten a la salut o estan acceptades per les diferents organismes que regulen aquest tipus de freqüències. Però sí que altres amb més força, doncs, de moment no es poden utilitzar.
Mm. Jordi, això encara és una tecnologia incipient, no generalitzada. A nosaltres ens agrada acabar sempre l'internauta amb una pregunta estúpida, que és on t'hi veus d'aquí a 5 anys? On veus d'aquí a 5 anys això que està passant, no? Podem imaginar-nos, ara em respondràs on t'hi veus tu i la teva empresa, on us vegeu Minibat i cap esport, però podeu imaginar-vos, per exemple, o podem imaginar-nos d'aquí a 5 anys coses com taules, superfícies senceres que només deixant ja funcionen? És a dir, tot això té la possibilitat.
Sí, sí. Això ja existeix, és a dir, taules d'aquest tipus, de fet els productes que nosaltres tenim i avui un usuari entra a la web i compra un FI80, un FI60, que són aquests d'instal·lació, per la tarda arriben a casa i el posen sota la taula i ja poden carregar de forma inalàmbrica. Jo on crec que anirem és a eliminar qualsevol cable. Ara només pels telèfons, però més endavant doncs, bueno, aquest ordinador ja no
és bastant antic.
Ja no el necessita, però sí que ara, televisions, qualsevol electrodomèstic de la llar, els cotxes, tot es podrà carregar inalàmbricament.
Clar, això tindrà un impacte brutal. Per exemple, a l'hora de fer una casa de cap i de nou, només no cablejar.
No, bueno, has de cablejar.
Has de cablejar per arribar a la font.
Has de cablejar, el carregador s'alimenta d'una font d'energia, l'únic és que no està visible, o sigui, no veus un endoll o d'això, no?
Val, és veritat.
El cablejat és, diguéssim, per l'interior del moble o s'ha de fer una preinstal·lació. Però sí, el cable, doncs, tard o d'hora anirà desapareixent.
I com a empresa, quan abans deies, volem ser el referent en això, en el món de la tecnologia, a vegades costa d'entendre-ho, però n'hi ha empreses referents que no coneix ningú, perquè són els referents en la creació de tal cosa que després Samsung, Apple o qui siga posen els seus mòbils, però que tu no saps ni el nom. No? El cas d'Intel és conegut, però sí. Diguem, n'hi ha moltes Intel en el món de la tecnologia. No? T'estàs referint a això o t'estàs referint a més i tot?
No, nosaltres volem ser el referent en quant a dispositius que comercialitzem o que comercialitzarem sota la marca Minibat, per facilitar l'accés a la càrrega i especialitzats amb la càrrega. No? Doncs, qualsevol usuari que necessiti carregar el mòbil, doncs, tant estigui al carrer, pugui buscar un punt de càrrega Minibat, o estigui a casa i necessiti un punt de càrrega i identifiqui o relacioni la càrrega amb nosaltres, amb producte desenvolupat per nosaltres, amb solucions desenvolupades per nosaltres.
Molt bé, Jordi Gilberga, director de desenvolupament de Cap Esport, que és l'empresa propietària de Minibat. Recordeu, en Minibat és amb B alta i dos T's. Si esteu buscant ja l'aparell, B alta i dos T's. Minibat, aquesta empresa catalana especialitzada en desenvolupar dispositius per a facilitar la càrrega, podríem dir-ne?
Sí,
això
sí,
té
sí.
Un nom o no té un nom? Es diu algo?
No.
Dispositius per a facilitar la càrrega.
Sí.
Algú inventarà un dia.
Al final són carregadors. Dispositius.
D'acord.
Carregadors de bateria.
Carregadors inalàmbrics.
Correcte. Però
ningú ha inventat encara.
Intentem ho resumim doncs, parlant de facilitar l'accés, perquè bueno, per un cantó hi ha els carregadors, però també els receptors són necessaris, i els punts de càrrega que poden haver-hi en els diferents llocs no són carregadors, però també són llocs on anar a carregar, doncs, per això doncs, ho resumim.
Molt bé. Doncs Jordi, gràcies per haver compartit aquesta estona ací a Vilaüe, gràcies per la feina que feu.
Gràcies a vosaltres.
I per inventar tot aquest espai que si aconseguim que funcioni segur que resol el somni de molta gent. Gràcies, Jordi.
Moltes gràcies.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bona tarda, tingui.
Molt bona tarda.
Com estem?
Molt bé.
Avui crec que ens vens a parlar d'una mica de bici, no?
De bici en B alta.
Bici en B alta.
Sí.
Sí, perquè l'altre, bueno, també en podríem parlar.
També en podríem parlar, també podríem parlar. Avui la meva intenció era parlar de coses, d'apps i d'accessoris per anar amb bici amb el nostre telèfon.
La tecnologia aplicada al món de la bici, no?
Al món de la bici. Què li passa quan algú surt amb la seva bici i per què és útil portar el telèfon a sobre?
Sempre és útil, no?, portar-lo per tu.
Sí, sempre és útil. Home, si més no, hi ha un motiu important.
Quin?
Que si tenim cobertura podem trucar demanant auxili.
això també és veritat.
Imagina't que no cal que sigui un desastre, que se'ns ha punxat la roda.
Sí, sí.
I com acostuma a passar, quan se't punxa una, se't punxa dues vegades. Llavors, la càmera que portaves de recanvi.
Sí, però també hem de recomanar que es portin sempre més d'una, dues i tres càmeres de recanvi.
Però es tracta de sortir amb bici, no de carretejar 50 quilos de recanvis.
Sí, bueno, però clar, s'ha de sortir amb una mica de criteri, però bueno.
Bé, doncs, un dels criteris és portar telèfon.
Va, per què?
Bé, primer, i ja ho he dit, un per trucar si tenim cobertura i demanar, va, aquest i demanar ajuda.
Perfecte, aquest és el consell bàsic.
O simplement dir, no posis a l'arròs que...
No posis l'aigua a l'arròs que arribaré tard,
Que arribaré tard.
Que si no es covarà.
Que si no es covarà.
Què més?
Trucar. Després, un altre, que també és molt tonta, és entretenir-nos si anem sols, cosa que no és recomanable, però entretenir-nos i escoltar música. Fins i tot, en lloc de música, poden escoltar els podcasts de l'internauta.
També, aquesta és una altra.
Però no sé si això els hi recomanaria a la gent mentre van en bici.
No, no. Millor no posar-se en música i escoltar la natura. I l'altra també seria per fer fotos, també entenc, no?
Sí, sí. I encara en tenim més. Una, saber on som. Mm. És molt important amb el GPS que ens digui on som. Mm.
Una altra... Tot i que pot ser que ens pot arribar a passar que hi hagi punts on no hi hagi cobertura de satèl·lit i per tant el GPS no ens vagi bé o...?
No, no. Si tenim cobertura de GPS, que sempre...
O gairebé sempre.
Gairebé sempre en tenim, sabrem on som. Una altra cosa és que potser si no tenim cobertura de dades, a lo millor, i no ens hem... no hem sigut prou precavits com per baixar-nos abans les dades, no sabrem a quin punt del mapa ens sortirà un mapa a molt alta, molt baixa resolució i no sabrem per on som.
No ens podrem ubicar.
Si no ens donarà un puntet i diràs, oh, aquí.
Aquí, però cap referència al teu voltant.
No, però bueno, si és per demanar ajut també serveix. I tots aquells números tan llargs de latitud nord i tot això, com a mínim això.
La localització, no?
Com a mínim la localització ens la dona.
Perfecte.
Ens serveix per guiar-nos, és a dir, per portar-nos cap per un camí que abans hem decidit que volíem fer, això és el que explicarem després, i fins i tot ens serveix per controlar les nostres dades, no el número del DNI.
D'acord. Sí, no. Les dades de desgast físic que farem.
De desgast físic, de com estem de pulsacions, quantes calories hem cremat, totes aquestes coses.
Tot això ja ho podem fer.
Quan arribem a les 5.000 calories, vols dir... Poder que seria hora d'anar tornant.
Anar tirant cap al restaurant, eh?
Sí.
Escolta, però el més important és poder carregar una ruta.
Exacte. Sí, quan deia guiar-nos, guiar-nos vol dir que si nosaltres tenim una app suficient com perquè ens guiï per aquella ruta que abans haurem hagut de descarregar, doncs el GPS ens anirà dient ara cap a la dreta, ara cap a l'esquerra, ara segueix recte.
D'acord.
S'ha de saber, quan estàs al mig de la muntanya, com que... la precisió no és mil·limètrica.
Clar.
Quan arribes a un encreuament, no saps mai si el GPS et diu que vagis a la dreta o que vagis a l'esquerra. Llavors, el sistema és... quan arribes a un encreuament i no ho tens prou clar, fas 5 metres i quan veus que t'has desviat, que sempre passa, és a dir, si
tornes enrere,
dues alternatives, sempre agafes la que no és.
Torna enrere.
I hi ha la norma bàsica, és a dir, si no saps per on anar, cap amunt.
Ens podem trobar que és un encreuament a dreta i esquerra, i llavors amunt hi ha un bosc. Però bueno.
Doncs tirar una mica, al cap de 5 metres el GPS ja s'ha més posicionat i saps si vas bé o no vas bé.
Perfecte. Llavors, com carreguem aquestes rutes al nostre aparell mòbil?
Mira, primer de tot, hi ha una cosa que és important que hem de portar també. Que no és només el telèfon, sinó hem de portar a algun lloc alguna artilugi que ens permeti protegir-lo, perquè encara hi ha molts telèfons que si plou allò es fa malbé, o que si li dones un cop de branca o una rascada, i que ens permeti, ja seria, això ja seria un extra plus.
El súmum.
Sí, carregar la bateria.
Això és més complicat.
Això és més complicat, ja en parlarem de com es pot fer. Bé, és a dir, quan el tenim, el nostre telèfon, amb un suport al manillar, o a la tija, on sigui, quan tenim el nostre telèfon, a partir d'aquell moment el telèfon ens va explicant com fer-ho.
D'acord.
Però com hem carregat el mapa? Doncs, bàsicament buscant-lo per internet a un grapat de pàgines o un amic que l'ha fet i que ens ha enviat el track i el posem i el fem servir.
Una cosa que despista molt la gent de vegades és el tipus de format que podem, amb el que podem carregar el...
Bueno, la solució, o sigui, l'explicació que heu de fer és sabeu quin format accepta el vostre programa, sabeu quin format us donen per fer-lo. I heu d'intentar que quadri. És a dir, si és un format GPX, doncs que us donin un format GPX. El que llegeix el teu programa és GPX, que us donin un format GPX.
Perfecte.
I si no, si teniu un track boníssim que voleu fer i que no el teniu amb el...
amb el format opció, que desitgeu.
Doncs hi ha un programet que el teniu en l'article, que el que et fa és canviar de formats.
Val. Perfecte. Un convertidor de formats.
Un convertidor de formats. També és molt important quan baixeu...
Escolta, el que és la prova del cotó és, un cop hem carregat la ruta al mòbil, mirar que es pugui visualitzar.
Mirar que es pugui visualitzar, sí.
I si es pot visualitzar és que el format l'ha acceptat perfectament.
Exacte. Una altra cosa que també és molt important, quan us donen l'opció de baixar el track, hi ha molts llocs que us donen una opció reduïda a 500 punts.
Sí.
500 posicionaments. Intenteu, si pot ser, agafar el que en tingui més resolució, perquè això era abans, hi havia GPS, d'això fa 5 o 6 anys, hi havia GPS que l'únic que admetien era fins a 500 punts en una ruta.
I llavors el que feien és reduir la
ruta? Reduïen el nombre de punts, no, reduïen d'un punt a l'altre, hi havia més metres.
D'acord. I això és el que pot donar llavors lloc a confusions, no?
Et pot donar confusions.
És a dir, que el format sigui el correcte i que hi hagi el màxim de punts.
Quantes més punts et donin, millor, perquè amb un telèfon no us l'acabareu el nombre, la quantitat de punts que podeu posar.
Perfecte.
És més, mira, un dels principals programes, i parlant ja de les apps que poden fer-ho funcionar,
sí.
Una es diu Wikiloc.
Wikiloc, molt famosa, sí.
És potser la més famosa.
De fet, allà hi trobarem rutes per anar a córrer, per fer senderisme,
per fer el que sigui. Bici. El Wikiloc us serveix per fer el que sigui. I ara, des de fa, crec que és un parell d'anys, a més, us podeu baixar el mapa abans de sortir.
Va, crec que has d'estar subscrit, pot ser?
Com a mínim has d'estar registrat.
Has d'estar registrat.
No cal pagar, però has d'estar registrat.
Perfecte.
Et pots baixar el mapa i abans ho he mirat, el mapa de Catalunya, em sembla que eren 175 megas.
Tampoc és gaire.
No és res de l'altre món. Això, amb això et dona les rutes per tota Catalunya.
És a dir, ja baixant-nos aquest mapa i anirem arreglats.
Jo diria que el primer que hauríem de fer, si acostumem a donar voltes amb bici per Catalunya, és el primer de tot, és baixar-te aquest mapa i tenir-lo al telèfon.
I allà tindrem totes les rutes de bici.
I allà, no, allà tindrem el mapa.
El mapa, val, d'acord.
Perquè les rutes cada vegada serà diferent, però a tu t'interessa, el tenir el mapa al telèfon serveix perquè quan tu estiguis sense cobertura de dades, és a dir, tu puguis tenir aquell mapa arxivat en el teu telèfon. Per no haver, a més, no gastes cobertura de dades.
Clar, perquè ja el tens guardat.
Perquè ja el tens guardat, i si no en tens, també el tens guardat i pots veure per on has d'anar.
Aquest és un bon consell, veus? No acostumo a fer mai, doncs em descarregaré el
aquest tot el mapa. I el descarregues una vegada i ja... i llestos.
I te n'oblides.
I te n'oblides. És a dir, fixa-t'hi que abans estàvem parlant dels punts. Per una sortida de 40 quilòmetres, més o menys, són uns 6.000 punts. O sigui, és bastant detallat, és molt detallat.
És a dir, no ens donarà lloc a confusions, segurament, no?
No, serà molt difícil, eh? Són 150 punts cada quilòmetre.
Clar.
És més d'un punt cada metre, cada 10 metres.
Segurament ens podem trobar en confusions en llocs molt estrets, en corriols petits.
I els corriols petits no tant, perquè el corriol només hi ha un lloc per on passar. Clar. És a dir, tires avall i no hi ha...
Gairebé hi ha alternativa.
No hi ha alternativa. El problema normalment està quan tens unes desviacions en forma d'Y.
Val, d'acord.
Aquella sí que no acabes de saber mai si has d'anar a la dreta o has d'anar a l'esquerra. Però si és un corriol no hi ha problema.
Perfecte.
Cap avall.
Cap avall que fa baixada.
I no hi ha dues alternatives.
Escolta, llavors aquestes rutes que les carreguem al nostre telèfon mòbil les podem visualitzar amb l'app de Wikiloc.
Clar, Wikiloc serveix per gairebé per tot. En Wikiloc tu pots buscar una ruta. Quan has trobat la que t'interessa, que a més és un sistema col·laboratiu.
Ja, perquè allà tothom va pujant les rutes que fa.
Tothom va pujant les rutes que fa, exacte. Tothom les va pujant. I en aquests moments, aquest matí, hi havia més de 6 milions de rutes.
6 milions?
6 milions de rutes. O sigui,
no te les acabes, eh?
Trobareu una ruta per allà on voleu anar amb bici.
De fet, inclús a l'hora de fer les cerques per les rutes, em sembla que pots posar una sèrie de filtres.
Sí, pots dir a quin lloc vols anar,
la vull fer...
si la vols amb bici, si la vols fer a peu, si la vols fer...
Circular.
Corrent, si la vols circular, sí. Ja teniu tota una sèrie de...
Perfecte. Doncs Wikiloc, el consell Wikiloc, i baixar-nos el mapa de Catalunya. I a partir d'aquí...
Buscar la ruta.
Buscar
una vegada heu trobat la ruta, us la baixeu al vostre telèfon.
Sí.
I a partir d'aquell moment, quan estigueu al punt de sortida, donar-li el començar i ell us anirà guiant.
Perfecte.
I, a més de guiar, anirà guardant tota la informació del que estem fent.
Va.
De forma que tenim dues coses. Una, quan hem acabat allò de que ens arribem a casa i ens la repassem i diem, oh, que bé que ho
hem fet. Mira què he fet.
Mira quines pujades, mira quines baixades, totes aquestes coses. Però també et serveix si has de tirar enrere.
Què vols dir?
I, ah. imagina't que...
Si vols tornar al punt d'origen.
Si vols tornar, sí. Imagina't que s'ha de punxar la roda, que tens un problema mecànic o que estàs cansat i dius no vull acabar perquè em falten molts quilòmetres, vull tirar enrere.
Tirar enrere.
Doncs, com que ja has fet tot aquell camí, tu li dius track back i et tira enrere per allà on tu has vingut.
Track back.
Sí, i et deixa exactament el punt de sortida.
Perfecte. Llavors, ens comentaves que també podríem veure el que és tot el desgast físic que fem, no? Això també ho visualitzem a través de Wikiloc?
No, aquest és l'únic petit apartat que Wikiloc encara no té.
I llavors què fem? Si volem saber les calories que hem gastat, el desnivell acumulat que hem fet, tot plegat.
El desnivell acumulat sí que te'l diu Wikiloc. Llavors... El que no té és informació física teva. Val. Llavors has de tenir una altra aplicació que pot ser...
Què ens recomanes?
Jo faig servir un que es diu MotionX.
MotionX?
Sí, que fa exactament el mateix que Wikiloc.
Gratuïta?
Un euro, em sembla, una cosa així. Un euro 95. Bueno. No. No arriba a 2 euros segur.
L'amortitzarem. Tot, això depèn de cadascú.
1,79, perdó.
1,79.
No arriba a 2 euros.
És completa, però.
És més completa perquè aquesta també té l'enllaç amb un pulsòmetre.
D'acord.
Les cintes aquelles que es posen al pit, doncs té un enllaç amb un pulsòmetre de qualsevol marca que sigui Bluetooth. No sé, hi ha un grapat de marques que tenen pulsòmetres Bluetooth. I aquella, a més de fer el mateix que feia la de Wikiloc, però no pots buscar rutes. O sigui, has de... o sigui no existeix l'app única. Wikiloc et servirà per buscar rutes.
L'app perfecta?
No existeix.
Alerta als desenvolupadors d'aplicacions, que aquí tenen un nínxol.
Sí,
eh?
Exacte.
Aquí tenen un nínxol. L'app perfecta...
Tu necessites buscar una ruta. I Wikiloc és el millor lloc per buscar les rutes. Però després, si vols anar amb el teu sistema i que et controli, que sàpigues com portes el cor...
MotionX.
I quantes calories has gastat i totes aquestes coses, MotionX, jo crec que en aquests moments encara segueixen la millor aplicació. També fa el mateix. També et pots baixar el mapa d'allà on vas anar. Té una cosa molt, molt maca, és a dir, quan tu tens el track baixat,
sí,
tu li fas una rodona i li dius de tota aquesta rodona, i ha d'estar tot el teu track allà posat, baixa't el mapa.
Val.
I tens tota la informació al màxim detall de pel lloc on t'has d'anar.
Perfecte.
O sigui, també, si et perds i no tens cobertura, allò et dirà per si has d'anar a dreta, a esquerra i totes aquestes coses.
Ara bé, amb tot això hi ha un problema, i és que què passa si ens quedem sense mòbil?
A veure, el problema és que el GPS gasta molta bateria.
Clar.
I les
bateries...
Una sortida llarga vol dir de més de 4 hores, compromet molt la bateria del nostre mòbil.
Llavors què fem?
Llavors ens hem d'estirar una mica més, perquè abans he dit unes fundes per portar-ho al manillar i per poder anar mirant,
sí,
i per interactuar encara que plogui.
Que no haguem de treure el mòbil de la butxaca,
sí,
ni de la,
sí,
motxilla i caure d'allò.
No, perquè això
l'has
d'anar mirant sempre.
Sí,
perquè... L'has d'anar mirant sempre perquè sempre has de saber si vas dret, esquerra o amunt o avall. I això està per uns 10, 12, 15 euros.
Val.
Això a Decathlon el trobareu per 9,90 no sé quants.
Val, amb això solucionem el que és la visualització.
Amb això solucionem la visualització. Llavors, ens hem d'estirar una mica més i ens n'hem d'anar a comprar fundes amb bateria.
Fundes amb bateria.
Fundes amb bateria. O una funda que sigui més ampla i portar la nostra bateria.
D'acord.
Allà dins posada. Però ja que hi som, posem una funda...
Preu per preu.
Bé, sabates grosses no ho sé. Però, clar, no estem parlant, comencem a parlar ja de 70, 80, 90 euros.
70, 80. Tot això a través del senyor Amazon o...?
Us deixo uns quants links. Hi ha uns, els de Tigre, són els reis del Mambor, aquestes coses, perquè, a més, tenen un sistema de fixació molt bo a la tija i del sistema de fixació en el portatelèfons. I és, el pots treure fàcilment, perquè és molt important que tu t'emportis el telèfon quan deixis parada la bici un moment.
Sí, no, no està de més.
No està de més que no algú...
Pot ser que estigui sols a la muntanya, però potser no estàs sol.
Clar, però si has parat a fer una aigua, anem a dir una aigua només, doncs necessites emportar-te el telèfon i que sigui fàcil d'emportar-te'l. A més, et venen el suport de subjecció, i això és important, independentment. De manera que si tu tens més d'una bici, pots comprar un altre suport per la segona bici. Tens una de carretera i una de BTT.
Cada cop es professionalitza més, això,
Bé,
i estem parlant de més d'una bici.
Estem parlant de que fem sortides.
Que fem sortides, sí.
Doncs agafes dos suports, Llavors, l'únic, com que tens un protector únic, l'enganxes amb un o l'enganxes o l'enganxes a l'altre.
Perfecte.
A més, aquests de Tigre venen una bateria especial que s'enganxa també en el quadre de la bici i surt un cable per carregar el teu telèfon. O sigui, és com si tu tinguessis un carregador de bateria, normal i corrent,
val,
però amb dues habilitats. Un, que el pots enganxar al rodador del quadre, i dos, que té uns taps de silicona que fan que el quadre és un lloc on l'aigua entra amb quantitat, doncs que fan que si entra aigua no faci un curtcircuit.
Val.
O sigui, protegeix tot el... No és un carregador de bateria normal i corrent.
Està ben preparat.
Està preparat per...
Per fer unes sortides i per donar-li canya.
I perquè quan tu passes per un doll d'aigua que no et faci allà uns focs artificials.
Perfecte. Crec que hauries d'acabar amb un consell final.
Sí, i sabeu que sempre m'agraden molt les còpies de seguretat i fer còpies de seguretat.
Però per això també hem de fer còpies de seguretat?
Però d'un sistema especial. És a dir, perquè, clar, fer una còpia de seguretat, si se'ns trenca el telèfon, si ens quedem sense bateria, si etcètera, 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 sí, ens servirà de ben poc la còpia de seguretat. A la muntanya, en bici, la còpia de seguretat és el nostre acompanyant. I li hem de dir al nostre acompanyant que faci i que es carregui el mateix mapa que
nosaltres. I que ell també vingui igual de preparat.
I que ell també vingui igual de preparat, exacte, clar. Però això ho tenim fàcil. Una vegada ja sabem la ruta, ja ho sabem tot, l'únic que li hem de dir, mira, és aquesta, baixa-te-la tu també. Amb aquest programa i ja anirem. I el tens en stand-by, és a dir, no el posis en marxa els dos alhora, perquè si un se li acaba la bateria, l'altre se li acabarà. Al cap d'un minut.
Però ja saps què passa amb aquestes coses, que tothom vol tenir la seva pròpia ruta.
Però després això es comparteix.
Sí, però bueno, clar, cadascú voldrà tenir
el
que ha gastat.
El del Motion X es pot compartir al Twitter i al Facebook. Només quan acabes, tu li dius, publica'm la ruta al Facebook.
Allò, aquell autosentiment de complaença, no? De
pujar-ho. I que dius 40 quilòmetres en dues hores.
Heu vist què he fet?
Cony.
Perfecte. Bueno, dit aquest consell, prendrem nota de tot, d'això que ens has explicat, si fem alguna sortida a la muntanya en bici.
Sobretot no la feu sols.
Sobretot no la fem sols.
Aneu amb la còpia de seguretat al costat.
L'acompanyant és per la còpia de seguretat, no per altra cosa. Perfecte. Doncs veiem la setmana que ve, Joan.
Fins la setmana que ve.
A reveure.
Adéu.
Les branques escupen flames nues de fulles, ballen les danses nues com puntes, criden i dansen, polítics sou cendres, canten i ballen, sou ments perverses, cremin les vostres ànimes a l'infern, cremin com les fulles dels nostres arbres, cremin les vostres ànimes a l'infern, cremin com les fulles dels nostres arbres. Sou el que nosaltres érem, sereu el que nosaltres som, sou el que nosaltres érem, sereu el que nosaltres som. Les branques escupen flames nues de fulles, ballen les danses nues com puntes, criden i dansen, polítics sou cendres, canten i ballen, sou ments perverses, cremin les vostres ànimes a l'infern, cremin com les fulles dels nostres arbres, cremin les vostres ànimes a l'infern, cremin com les fulles dels nostres arbres. Sou el que nosaltres érem, sereu el que nosaltres som, sou el que nosaltres érem, sereu el que nosaltres som, sou el que nosaltres érem, sereu el que nosaltres som, sou el que nosaltres érem, sereu el que nosaltres som, sou el que nosaltres érem, sereu el que nosaltres som, sou el que nosaltres érem, sereu el que nosaltres som.